turística dels 21 paratges naturals municipals existents en la província a través de la creació d'una col·lecció de guies que ha elaborat al costat dels ajuntaments i les associacions culturals d'aquests municipis. El vicepresident provincial de Turisme, Andrés Martínez, ha presentat aquest matí les guies Visita les 21 xicotetes meravelles de Castelló, un nou recurs turístic que es contextualitza en el treball del govern provincial per crear productes turístics entorn dels recursos naturals, patrimonials i culturals de la província. El desenvolupament turístic és una de les prioritats d'aquest govern provincial perquè és una de les millors eines per a impulsar l'economia dels 135 municipis i millorar la qualitat de vida de la gent. Estem treballant per millorar les oportunitats de futur en els nostres pobles, explicava Martínez, i això també passa per cuidar la riquesa com la dels nostres recursos, perdó, i convertir-los en productes sostenibles, rendibles i útils per a seguir generant riquesa com la qual ens han regalat al llarg de la nostra història, ha explicat el diputat, acompanyat també d'un altre dels companys, delegat del Mitjà Natural, Antonio Cases, qui ha treballat en la producció d'aquesta guia al costat de col·lectius i ajuntaments dels municipis. Així, a partir d'aquesta iniciativa de la Diputació, cadascun dels 21 municipis que tenen en el seu terme paratges naturals municipals tindrà a partir d'ara aquest conjunt de 21 guies perquè qualsevol turista que ho visite conega que en la resta de la província té paratges d'enorme riquesa i que pot començar a conèixer a través d'aquestes publicacions. Fins ara els ajuntaments no tenien cap eina per a donar a conèixer aquests paratges, animar a la seva visita als potencials turistes dels pobles i també poder donar a conèixer aquesta xarxa d'entorns tan rics i atractius en els diferents punts de la província, explicava Martínez, qui posava en valor la utilitat d'aquesta nova eina que divulga i promociona el patrimoni.
No es pot voler el que no es coneix i amb aquestes guies, insistís, es fa un pas més en eixa promoció i divulgació del patrimoni castellonenc, també com a element d'orgull de pertinença a la província. Cal assenyalar que la Diputació ha editat 4.000 exemplars de cadascuna d'aquestes 21 guies arreplegades en una carpeta que ha distribuït entre els municipis perquè puguen explicar i comptar ja amb aquest recurs de cara al pont de desembre. I més assumptes, repassem ara l'actualitat de municipis, ens quedem a la capital. Castelló desenvolupa una aplicació informàtica de benestar social que permet guanyar eficiència en atenció a la ciutadania.
L'Ajuntament de Castelló ha finalitzat la creació d'una aplicació informàtica de benestar social per aconseguir una major eficiència en el treball a nivell col·lectiu. Es tracta d'una de les inversions financerament sostenibles en les que estava treballant l'Ajuntament i que ha presentat la vicealcaldessa i regidora d'Igualtat, Ali Brancal, el regidor de Modernització, Ignasi García, i el regidor de Benestar Social, José Luis López, amb un cost total de 98.500 euros. El regidor de Modernització, García, ha explicat que l'objectiu que es va marcar va ser poder aglutinar en una mateixa aplicació totes les bases de dades disperses que hi havia al voltant de benestar social i inclusió social, aconseguir fer una fitxa única que permetrà tindre d'una forma més ràpida la informació i així poder donar una millor atenció a la persona que necessitem atendre. El regidor de Benestar Social i Dependència, José Luis López, ha destacat que és una mostra més dels avanços en la gestió per a prestar un servei de major qualitat a la ciutadania i poder donar resposta a les seues necessitats. L'edil López ha assegurat que aquesta aplicació informàtica permetrà que puguen treballar d'una forma molt més àgil.
Així doncs, unificar les diferents bases de dades de benestar social i dependència del Servei d'Igualtat d'Oportunitats i de l'Oficina Municipal d'Habitatge els va permetre compartir expedients i portar les agendes de forma conjunta, amb la qual cosa des del consistori castellonenc consideren que podran ser més competents, eficaços i ràpids. García ha expressat que al final el que hem fet és una inversió aprofitant les tecnologies de la informació i la comunicació, canviar metodologies i així poder ser més eficients per a poder atendre millor a la gent. I ens anem ara cap a Onda, que engega l'escola de pares i fills adolescents amb problemes de conducta.
L'Ajuntament d'Onda, a través de l'àrea de política social que dirigeix la tinent d'alcalde Mari Carmen Aguilella, ha engegat el programa Escola de Pares i Fills Adolescents amb Problemes de Conducta. Aguilella ha explicat que l'objectiu d'aquestes jornades és prevenir conflictes familiars i adquirir estratègies de resolució de problemes en les etapes de la infància i l'adolescència. Aquesta iniciativa s'està realitzant en 4 sessions de 2 hores setmanals, cadascuna dirigides de manera independent i simultània a un grup de pares o tutors i a un grup de fills i filles a les dependències de la Casa de la Cultura. L'activitat duta a terme pel Servei Psicopedagògic d'Atenció al Menor està subvencionada per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i pretén crear un espai de formació en el qual, per mitjà de la intervenció, es possibilite l'adquisició de competències educatives i una millora en la dinàmica familiar, així com per potenciar les relacions familiars positives.
Inclòs al Pla Estratègic d'Inclusió Social que l'actual equip de govern d'Onda està duent a terme, també s'està realitzant el programa de formació i suport a famílies acollidores que aconsegueix que les famílies acollidores onderes es doten de les eines, coneixements i habilitats educatives per a integrar al menor en un nucli familiar estable i adequat per a les seues necessitats. I abans de l'actualitat local, un succés, la Guàrdia Civil desarticula una banda dedicada a la transformació d'armes detonadores en armes susceptibles de fer foc reial.
La Guàrdia Civil, en el marc de l'operació Riuades, ha desarticulat una banda dedicada a la transformació d'armes detonadores en armes susceptibles de fer foc real. Han sigut detinguts els 7 integrants d'aquest grup, acusats de pertinència a organització criminal, fabricació i tinença il·lícita d'armes i usurpació d'estat civil. L'operació es va iniciar el passat 2016, després de detectar-se una sèrie de compres, principalment online, d'armes curtes detonadores en establiments de diferents províncies de Madrid, Lleida, Girona, Barcelona i València. Es tracta d'una organització perfectament estructurada i jerarquitzada en la qual parteix dels detinguts després de comprar-les armes detonadores i inutilitzades. Les feien arribar a un taller clandestí on les rehabilitaven i transformaven en armes capaces de fer foc real. Aquesta manipulació consistia en una precisa substitució o modificació del canó, podent posteriorment utilitzar munició de foc real. Per a la realització d'aquestes compres, l'únic requisit necessari era la presentació del DNI del comprador, que utilitzava identitats suplantades de diverses persones. Altres integrants de la banda es dedicaven a posar aquestes armes ja modificades a la venda en el mercat negre. Les detencions també s'han produït en localitats d'Almassora i Vall d'Uixó i Sagunt. També s'ha realitzat un registre a Castelló en el qual s'han localitzat un taller clandestí que es trobava amagat en un zulo.
Per a la seva troballa va ser necessari l'ús d'un georradar, ja que estava ocult en una habitació excavada en la planta baixa de l'habitatge a manera de soterrani, al que s'accedia per una xicoteta porta simulada en una de les parets d'una dutxa. En aquest taller es va trobar la maquinària i les eines necessàries per a la completa manipulació de les armes. A més, en un dels vehicles utilitzats es van trobar ocultes 3 armes de tipus pistola de 9 mm modificades i preparades per a la seva venda en el mercat negre. I ens quedem amb un apunt a la localitat. Vila-real implantarà el programa Jove Oportunitat de l'Institut Valencià de la Joventut per assessorar i motivar a joves amb baix nivell de formació.
La regidoria de Joventut de Vila-real implantarà el programa Jove Oportunitat, que promou l'Institut Valencià de la Joventut i es finança des de la iniciativa d'ocupació juvenil del Fons Social Europeu. La regidora de Joventut, Gemma Gil, ha mantingut una reunió amb els tècnics del projecte i ha participat en una jornada informativa sobre el programa, en la qual també han participat els equips directius de l'Institut Broguillop i Fundació Flors. Jove Oportunitat és una experiència pilot que promou la realització de tallers d'assessorament i motivació per a joves amb baix nivell de formació, que han abandonat els estudis sense completar el batxillerat o una formació professional.
Les properes sessions tindran pedagògics i monitors experts en coaching de joves i adolescents que assessoraran i orientaran en grup i també de forma individualitzada els menors que acudisquen. I fins ací el repàs per aquesta actualitat, provincial i local, 1:14, una pausa de seguida, més assumptes a la 92.2.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Vila-real, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos. Todas las tendencias de la temporada otoño-invierno las encontrarás en Canem. Moda hombre, mujer y niño. Que no te lo cuenten. Y acércate a Canem y Canem Kids en Nules, Onda y Villarreal. O encuéntranos en www.canem.es. Les festes de Nadal són dies de tradicions i Caixa Rural compleix amb la tradició dels lots nadalencs. Si vostè té la pensió domiciliada en Caixa Rural Villarreal, pot recollir el lot des del 28 de novembre al 12 de desembre, de 9 a 8 i mitja de la vesprada, a Vilatenda, Avinguda La Mura 3, junt a l'Auditori. I si encara no té la pensió domiciliada, informes a les oficines de Caixa Rural. ¿Quieres empezar con buen pie el fin de semana? Ven a Cafetería Roma y disfruta los viernes de todas las marcas de cerveza a un euro. Además, degusta tus exquisitos platos combinados, tapas variadas. Si quieres algo diferente, Cafetería Roma, Avenida Río Ebro 2 de Villarreal.
¿Cómo? ¿Has perdido tus contactos, imágenes y archivos? No te preocupes, KMI Data Recuperación de Datos te ofrece presupuesto gratuito sin costes. En Villarreal, PC Service, calle Ermita número 170 y App Informática, calle Nuestra Señora de la Consolación número 2 o visita www.kmidata.es.
Vols ser milionari? Anima't i vine a la loteria número 3 La Bona Sort. Més de 100 milions en premis. Guanya més en les nostres penyes. Compra i reserva ja la loteria de Nadal i el Niño amb l'obsequi de la impressió de les paperetes i més avantatges per als nostres clients. Loteria número 3 La Bona Sort. Conde Albai 6, junt al pàrquing de la plaça Major de Villarreal. O crida al 964 52 55 88.
T'has apuntat?
Que jo també vaig!
Anem tots!
Sí, anem tots! Apunteu-me a mi també!
Però li ho heu dit a tots!
Que sí, tot clar!
La llista està feta, la llista està feta!
Val, val, però on és el sopar?
Home, on el menjar és de categoria, l'ambient espectacular i la companyia serà inigualable. En definitiva, a l'Emilio.
Els millors dinars i sopars d'empresa es viuen al restaurant del Emilio, carrer Pere Gil 3, Villarreal.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ahir escoltàvem a l'alcalde de la localitat, José Benlloc, respecte al pronunciament que havia fet la coalició Compromís respecte al projecte de construcció del nou campió Llorenç hacia la localitat, aquest pavelló poliesportiu. En aquest cas també volem conèixer la part i l'opinió d'aquesta coalició i per això tenim a l'altra banda del fil telefònic a Josep Pascual Sancho. Molt bon dia.
Bon dia, Sila.
En primer lloc, ens agradaria saber, tenint en compte que vostè també forma part del grup municipal, com es troben a hores d'ara les relacions, no? Si ha hagut algun tipus de tensió interna, ja que també és un dels aspectes, no? que s'havia comentat.
Sí, no sé a quin sant tot això, però no, en el grup, en el col·lectiu, van fer una assemblea i la majoria del col·lectiu va votar en contra del projecte este. Dir que sols dos persones del col·lectiu se van manifestar en una reunió, però els altres que estaven allí van estar tots d'acord. Allí públicament el que va passar, són dos persones sols que lliurement van fer, però que la majoria de la gent van votar que no estaven d'acord, en ni si acord. Una cosa, sí que estem d'acord en el senyor Benlloc, l'alcalde, que també dir que nosaltres el 2015 ens van invitar a participar en el govern, ho vam acceptar, va poder ser d'una altra manera, i tots sabem que quan compartim un projecte comú, pues, sempre n'hi ha diferències entre uns i altres, però que nosaltres, des de si parla del grup municipal, estem a favor de fer les coses per dir la real, totes les que puguem, però està clar que n'hi ha diferències, com n'hi ha en moltes famílies, no? Un punt de vista diferent, però que compartim el mateix projecte en comú. El que passa, també dic que és la primera vegada que nosaltres ens vam ens vam posar a una cosa i punt. Vull dir que no n'hi ha més cosa que ahir. El col·lectiu va fer les seues propostes allí i se va votar i se va dir que no estaven a favor d'aquest projecte. També comentar que com a col·lectiu, recordar-li al senyor alcalde que una vegada que el col·lectiu va fer, el col·lectiu no, part del col·lectiu que forma Compromís, va ser el Bloc, va fer unes declaracions en contra de quan del certamen literari, recordar l'alcalde que no va ser el Compromís que va fer aquestes declaracions, sinó va ser el Bloc Nacionalista Valencià el que va dir que no estava d'acord en allò. Llavors, vull dir que estàvem treballant en comú i estem treballant en comú. El que el col·lectiu no està d'acord és que nosaltres volem un pavelló públic i no conforme se presenta este projecte. Este projecte li se dona uns avantatges als carmelites, tot el estat d'ells, i sabem tota la llavor que fa anys que es va fent així, però que no mos pareix correcte conforme se presenta el projecte, únicament això. I una de les coses que estem en contra, diguem, és que li se dona als carmelites uns horaris que no estan d'acord. En el projecte que ens presenten apunta que en els mesos de gener, febrer, març, abril, maig, juny, setembre, octubre, novembre i diciembre de cada any, de dilluns a divendres, al festiu resultant del calendari social escolar, l'horari serà de 8 a 17 per als carmelites. Nosaltres el que volem és un pavelló com el que teníem, públic. I punt, no estem, no n'hi ha res més, no crec perquè s'ha muntat tot aquest lío, no. I torno a repetir, en el col·lectiu no n'hi ha ninguna discussió del tema. La majoria va dir que no estaven d'acord. També comentar-li que en les declaracions que va ser l'alcalde, que molt va dir que som radicals, i aquesta paraula que està molt de moda ara, radicals, recorde que fa unes setmanes, quan se va presentar l'alcalde, el president provincial del PSOE, el PP va dir que el PSOE se ha radicalitzat. Aquesta paraula està molt de moda. I una persona radical són aquelles persones de pensament, opinió intransigent que defensen a cap allà espada les seves opinions. I no només estan interessades i posar les seues idees sense compartir-les. Nosaltres no, nosaltres no som radicals, nosaltres no m'han fet aquesta coseta. I abans, vull dir jo que la coalició Compromís ha presentat que no estem d'acord en aquest conveni i punt, no n'hi ha res més. I així no estem.
També comentar en l'entrevista que li vam fer ahir, l'alcalde va mencionar en aquest cas que l'horari, no, que se li ha donat als carmelites és un horari en el que de normal no es fa ús de les instal·lacions i que això es podrà aprofitar més també aquest aspecte. I també va destacar, no, que lamentava que no es considerara per part de la coalició Compromís, doncs, a la gent de carmelites com a part de tota la ciutadania, no, ja que ells també serien part d'aquest 100% públic.
Sí, nosaltres tornem a repartir. No estem en contra de carmelites ni molt menys. Nosaltres el que voldríem és un pavelló públic. Després que tinguem el pavelló públic, firmar un conveni de les carmelites conforme se firma en el club de bàsquet, en el handball o en el judo, i punto. Nosaltres el que voldríem, a lo millor també, el que voldríem és que en vés de que mos servirà el terreny dels carmelites, en els mateixos diners, intentar que el dia real ficar una miqueta més de diners i que el terreny siga que el comprem, perquè el terreny siga nostre. I d'ahí no se més refereix al poble. I després torno a repetir, els carmelites firmaren un conveni en l'Ajuntament i unes hores per poder practicar els tiquets d'allí de ports. No sent en compte de carmelites, ni molt menys. Això és la idea que tenim des del col·lectiu de Compromís i Avant, torni a repetir. Va fer una assemblea general i això és el que se va decidir. No sé per què tant de moviment. És una opinió diferent a la que tinguem, torni a repetir. Estem governant en ells, però tenim unes certes diferències que és normal que les tinguem com totes les famílies. I és la nostra postura.
També es va comentar per part de José Benlló que el tema de que per què arriba ara, no, aquesta crítica quan ja sabia fa temps que les línies, no, del projecte podien anar per així. No sabem si el fet de que ara sí que ja vostès hagin pogut tindre accés, no, a l'avant projecte o a l'esborrany del projecte ha fet, no, que arribi ara la crítica i no mesos abans.
No m'han pregat a criticar llavant. Nosaltres ens va donar el projecte, ens va presentar, nosaltres el vam llegir, els membres del grup municipal i després hem endut al col·lectiu a que se duguera a votació i això se va fer i punt, no n'hi ha altra cosa.
I també, ja per últim, ens agradaria saber com pot afectar aquesta situació, no, aquest conflicte entre cometes, ja sabem que igual la premsa som una miqueta més escandalosos, no, en les situacions, a la relació dins de l'equip de govern del grup Compromís amb el grup socialista. No sabem si pot haver algun tipus de conflicte després d'aquesta posició, no, de Compromís.
Jo crec que no, perquè ell va dir que continuem treballant tots colze a colze per a dur este poble avall i fer el millor que se puga per al poble. Jo crec que no tenim ningun problema, no ho tingut ni intentem tindre el que va, ni molt menys. El que passa és que tenim aquestes diferències, com són evidentes, com qualsevol col·lectiu, que hi ha diferents postures, però que no tenim per què. No tenim per què. Jo crec que la relació continuarà igual. No té per què estar de diferent manera. Si és que ho veuen oportú, jo crec que el més normal és dialogar i parlar, nosaltres no mos farem bé i no passa absolutament res, si se vota i és una majoria que se fa allò que ve jo allí també, però tant, nosaltres direm, els han dit públicament, hi ha diverses opcions. Una, que en els diners per fer el pavelló, si se pot ficar alguna terra més, que se fique i comprem el terreny als famolites o que se ubiqui en un altre lloc, que supon que el Vila-real, que l'Ajuntament de Vila-real tindrà alguns llocs on muntar el pavelló nou, perquè siga conforme el que teníem, 100% públic, i no anem a dir més coses, perquè és així, no sé per què tanta polèmica en unes decisions que ha pres un col·lectiu. No anem en contra de res, sinó estem dialogant, que sobretot la democràcia és diàleg.
Ha comentat que considera que no ha de passar factura aquesta fet a l'equip de govern, però també avui algun diari de la província deia que aquesta situació ha fet que afloren algunes friccions, no, dins de Compromís. No sabem si és així o
no,
consideren que
no,
també
no,
pot
no,
ser
no.
Una miqueta dins de la dinàmica habitual d'un partit.
No, dins de Compromís no hi ha disputes ni hi ha res. Vosaltres mateixos veu que esteu en els mitjans de comunicació quan ens entrevistem amb vosaltres. Anem tots, el col·lectiu de Vila-real està unit. Després de les eleccions passades van tancar ferides, si és que n'hi van haver alguna, i anem tots a una. No n'hi ha ningun problema des del col·lectiu de Compromís. Cap. Si algú la vol crear extern, doncs no ho sé. Serà perquè molt bé que estem fent les coses bé i hi ha molt de criteri, però no. Compromís no té internament ninguna discussió. Ni una.
Doncs, Josep Pasqual Sancho, també li agraïm que ens hagi apropat la postura, no, per a conèixer l'altra part d'aquesta situació que s'ha donat. Esperem, no, que pugui tornar a la tranquil·litat, no, que s'ha generat durant aquests dies la situació. I, com sempre, gràcies per atendre la cridada de la 92.2.
Faltaria més. I dius que has d'alegar que quan això Compromís no té ningú problema intern. I tampoc volem tindre ningú problema per el fet d'haver-nos negat a que se firmi aquest conveni, a presentar la nostra postura i punt. Ja t'he dit jo que si parlem del grup municipal estem treballant en ells, colze a colze. No n'hi ha cap problema. Cap.
Doncs ara sí, amb aquestes paraules, aquestes declaracions ens quedem. Josep Pasqual Sancho, de la coalició Compromís, moltes gràcies i fins pronte.
A vosaltres.
Thank you. ¿Tienes una boda, cumpleaños, bautizo o comunión?
¿Tienes una empresa y necesitas un servicio de catering? Catering Esther tiene soluciones individualizadas tanto para tus eventos de empresa como de particulares. Por innovación, por calidad, por nuestro saber hacer, llevamos más de 30 años de experiencia. Más información en www.pasteleriaester.com.
Catering Pastelería Esther. Pasión por el catering.
Caduca el carnet y no sé dónde renovarlo.
Pues no lo dudes, en Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Villarreal te lo renuevan al instante, sin cita previa, sin fotos, ni colas o esperas. Ah, y te entregan de inmediato uno provisional.
Más información en reconocimientosmedicosvillarreal.com. Visítanos en calle Almazora 11, teléfono 964-52-62-32.
El mejor momento para entrar, darte un capricho, para adelantarte a tus regalos de Navidad. Así, porque sí, para ti, para él, para ellos o para ellas. El mejor momento para visitar Óptica Joyería Nuria, con descuentos del 20 y el 30% en marcas como Tom Ford, Tisquare, Ray-Ban, Daniel Wellington, Mulco o Henry London. Visítanos en calle Pere Tercer, número 29 de Villarreal. ¿Te imaginas un lugar de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino? Hasta el 90% de descuento. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Y ahora también los domingos de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Cada día con prendas diferentes. Si eres amante de la moda, tu lugar es F&S Factory. Tu centro de compras en carretera nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
¿Conoces la ciudad de Castellón? Demuéstralo con el juego de mesa Gnosis 4, el Choc de Castelló, que te ofrece Mediterráneo. Un juego divertido para mayores y pequeños con el que disfrutar por las casillas de Castellón. Un magnífico regalo de Navidad. Consíguelo con los cupones que publicará Mediterráneo durante el mes de diciembre. No te pierdas Gnosis 4, el Choc de Castelló con Mediterráneo.
Un divendres més ens acompanya Lara Antiquino, sexòloga i psicòloga, per a parlar-nos de diferents temes, per a descobrir-nos la sexualitat des de diferents punts de vista. Lara, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Avui anem a parlar d'autoerotisme.
Correcte.
A veure, què és l'autoerotisme?
Pues veràs, l'autoerotisme és un concepte que fa referència a la búsqueda del plaer sexual de forma individual. Pot expressar-se a través de fantasies, de les pròpies carícies, de la masturbació, de la lectura o inclús dels records que tenim d'altres relacions o de situacions relacionades en el sexe que havem viscut. No és únicament l'autoerotisme una part que relaciona en la masturbació tal i com la majoria la coneixem, sinó que és molt més ampli i poden introduir-se dins d'aquests conceptes moltes més temàtiques. És una manera de conèixer-nos i aprendre sobre nosaltres mateixos en el terreny sexual. I ens ajuda a distingir diferents sensacions, diferents formes de plaer, maneres d'excitar-nos i principalment de reconèixer les diferents respostes del nostre cos a l'excitació que pot arribar a provocar-nos.
Molt bé. És tantejar, provar, no?
Exacte. És la pell... És el sentit que tenim més desenvolupat en el sentit de que és el que més metres quadrats, diguem, té en el nostre cos.
Sí.
Per tant, quan parlem d'erotisme no parlem únicament de genitals, diguem, que són la part del nostre cos que més excitació ens produeix.
Qualsevol part del cos.
Exacte, sinó que el nostre cos és tot un mapa erògen que tenim que aprendre a explorar i tenim que aprendre a potenciar. Hi ha diferents zones que se poden considerar primàries, secundàries i terciàries en quant a nivell d'excitació. Les primàries serien les que més excitacions produeixen, que principalment són els genitals i en el cas de les dones també els pits. Les secundàries, que són aquelles que no es produeixen tanta excitació però també tenen un grau alt, com podria ser per exemple el coll, el cul, els llavis, etc. I les terciàries, que serien aquelles que ens produeixen menys excitació i que són una bona manera de diguem, estimular-les per a que ens anem relaxant i ens anem centrant en el moment que volem aprofitar i ja a partir d'ahí donar peu a que, junt amb les altres que hem comentat, ens donen tota la potenciació en quant a sexe i excitació que podem arribar a sentir.
Que això en termes generals, no? Perquè sabem perfectament que n'hi ha persones, no? N'hi ha gent concreta que li excita o que li agrada més, per exemple, per dir-te alguna cosa, els peus.
Per exemple, però això ja no només va més en quant a l'excitació que te produís, sinó en quant a la fantasia que tu tens també associada a aquesta zona.
Ah, vale.
Sí que depèn de cada persona, com tots són diferents, poden haver unes zones que ens exciten, per exemple, algunes zones que a tu te produïsquen molta excitació i a mi no tanta, o al revés. Per això és molt important treballar tot el nostre cos i conèixer-nos, perquè no significa que perquè jo hagi tingut una parella, per exemple, a la que li agradava X cosa...
Claro.
Totes les pròximes parelles que pugui tindre vagin a coincidir en aquest punt. Per tant, és molt important saber què ens agrada per això després manifestar-lo en la persona en la que puguem compartir.
Molt bé. Bueno, quan comença a desenvolupar-se l'autoerotisme?
Pues veràs, l'autoerotisme comencem a desenvolupar-lo ja des de la infància. Sol és que a aquestes edats no li donem la mateixa connotació sexual que li podem donar quan som de més adults.
Clar.
Els xiquets alrededor dels 5 anys comencen a explorar i a tocar els seus genitals perquè ja es produeixen pues, certes sensacions. El que passa és que les sensacions que es produeixen no són tan relacionades en el plaer sexual com les pensem els adults quan veiem que estan tocant-se. Ells estan tocant-se perquè simplement estan en una fase en la que estan explorant el seu cos i els genitals formen part del cos. I com damunt és una zona que dona sensacions més intenses que a lo millor, per exemple, pues, els braços, pues, sí. Se centren més en explorar aquesta part. Així que en funció de la resposta que els adults els anem donant als xiquets respecte a aquesta exploració...
I què els hem de dir, per exemple, la primera vegada que veiem que, pues, que el xiquet experimenta, no? Simplement que jo què sé, qualsevol cosa. Quina resposta li hem de donar?
Pues, si és algo que simplement està fent en la seva habitació, en un espai íntim, no tenim per què donar-li ningú tipus de missatge, no ser que el xiquet pregunte, perquè entonces és com que, què estàs fent, per què te toques, i és que igual està fent algo mal. I si ho fa en llocs que no se consideren íntims, pues entonces sí que és important dir-li que està bé que ell vulgui tocar-se, perquè és el seu cos i té tot el dret a poder explorar-se, però que és algo que ha de fer-se en la intimitat. Que al igual que no veu a la gent major tocar-se aquestes zones en públic, ell tampoc ha de fer-lo. I que si vol tocar-les, que pot fer-ho, però en la intimitat. Perquè segons aquest missatge que li donem, el xiquet o la xiqueta ja generaran un concepte en relació a la sexualitat més positiu o més negatiu.
El que no pots és negar-li, no?
Exactament.
És simplement dir-li un no rotund, perquè no seria cert això.
Primera, perquè no seria cert. Segona, perquè no hi ha motius tampoc reals per a dir-li que no faig això. I segona, perquè li estàs negant el seu propi cos i el seu propi plaer. Si ja el missatge que te donen és no acceptes el teu cos, esta zona no se toque, que és negativa, ja t'estan creant un rechaç respecte a tu mateixa.
Claro.
Per tant, el transmetre aquest missatge en positiu de està bé que te toques, si això t'agrada, però en la intimitat, perquè és algo que has de fer quan no hi hagi més gent que estigui mirant-te, perquè és algo teu, és algo propi. Així que en funció d'aquests missatges, ja els xiquets i les xiquetes aniran creant un autoconcepte més positiu i de llibertat respecte a la sexualitat o molt més ansiós i negatiu en relació al tema. De totes maneres, encara que en la infància es comenci amb aquestes conductes d'exploració sexual, no serà fins a l'arribada de la pubertat o fins i tot un poc després quan s'inicien amb el tema de la masturbació, que és la conducta autoeròtica més comú en la majoria de les persones.
Sí. Edat? No n'hi ha, no? Depèn.
Pues depèn. Hi ha xiquets que comencen alrededor dels... Perquè ara, com tot comença antes, pues hi ha xiquets que inclús en 8 o 9 anys ja tenen conductes masturbatòries, mentre que hi ha altres que és pues, més avant quan comencen. En canvi, sí que hi ha diferències entre xiquets i xiquetes.
Sí.
La pràctica de la masturbació ha estat sempre molt més acceptada i també més practicada entre homes que entre dones. Encara que cada vegada s'han anat sumant més dones a aquesta pràctica i comprovant la seva gran importància pel que fa al benestar propi i sexual. De fet, està comprovat científicament, no és algo que sols diguem els sexòlegs, que la masturbació és totalment saludable, ens aporta un espai relaxat i lliure on recrear-nos i gaudir amb total llibertat, a la mateixa vegada que anem descobrint-nos i explorant sense límit ningú quines són les sensacions que pot despertar-nos el nostre cos, creades per nosaltres mateixa, que no necessitem a ningú per a que això sigui així. Doncs és una font d'informació indispensable en el que és l'educació sexual perquè ens proporciona un major coneixement sobre nosaltres mateixa i el nostre cos, que a més de gaudir-lo de manera individual, també ens pot aportar enormes beneficis en parella.
Molt bé. En parella, que també és molt important, no? El que parlàvem la setmana passada, el fet de conèixer-se a si mateixa, que pot ajudar a que les relacions en parella siguin millors.
Exacte. Si tu tens tota aquesta informació de primera mà, te serà molt més fàcil poder manifestar-li a l'altra persona i disfrutar els dos d'aquesta informació.
Parlem dels beneficis, no? Dels beneficis de l'autoerotisme, que comentaves que n'hi ha molts, no?
Pues la veritat és que beneficis n'hi ha moltíssims, però anem a centrar-se, diguem, en els més importants, perquè si no podríem estar parlant així tres hores. Però, mira, per exemple, en relació a el que estàvem dient, un dels beneficis que més pot ajudar-nos l'autoerotisme és a la millora del sexe en parella, per lo que estàvem comentant, perquè si tu saps el que t'agrada i com t'agrada, al igual que la teua parella també ho sap, és molt més fàcil després, a l'hora de tindre una relació sexual, disfrutar els dos perquè hi ha aquest coneixement i aquesta seguretat de saber què fer, com manejar-te, de quina manera i en quina intensitat per a fer-li disfrutar a l'altra persona i per a disfrutar tu mateix. És a dir, per a proporcionar-li plaer a l'altra persona a la mateixa vegada que te l'estàs proporcionant tu també, perquè saps com poder proporcionar-te'l. No esperes a que sigui l'altra persona la que adivine
claro que
com
no
ha de ser i que ho faci com tu esperes en cada moment.
Claro.
Després, en quant al tema de les parelles, també pot ser beneficiós per a aquelles parelles que tenen dificultats en el tema de la penetració o per a aquelles parelles que a través d'aquesta pràctica no arriben a l'orgasme. Per exemple, hi ha moltes dones que en la penetració única i exclusivament no arriben a aconseguir l'orgasme. El que passa és que, com sempre se li ha donat tanta importància al tema de la penetració, diguem que és eixa la pràctica primordial i la pràctica estrella que s'ha de practicar i realment...
Hi ha parelles que se centren només en això.
Exactament. I si no ens ajudem d'altre tipus d'estimulació, a més de la penetració, si és que volem realitzar-la, són moltes les dones que se queden sense arribar al clímax per no conèixer el seu cos o per no demanar-li a la seva parella què és el que necessitarien extra per a poder arribar a sentir aquest plaer.
Claro. Igual moltes vegades sí que ho saben, no? Però és per por, per vergonya, per coses d'aquestes, no?
És que hi ha molts factors, exacte. Hi ha moltes vegades que són les pròpies dones les que no coneixen el seu cos ni com excitar-lo lo suficient per arribar a l'orgasme, per tant no li ho poden manifestar a la parella, i moltes vegades, com el sexe està rodejat de tant de tabú, tant de misteri, tan poca informació real... És el que fa que aquesta vergonya ens guanyi terreny i que no s'atrevim a dir a l'altra persona a mi el que m'agrada és això.
Algun benefici més? A veure, conta'ns.
A veure, un dels altres beneficis és que ajuda tremendament a relaxar-te. Això és així. Ja hem comentat en altres programes que el ritme de vida que portem és molt accelerat i l'estrès que això ens genera pues pot aportar-nos conseqüències com irritabilitat, insomni, disminució del desig sexual... Però no obstant això, si aconseguim trobar un huequet per a practicar aquest autoerotisme en nosaltres mateixa, els orgasmes ens indueixen una gran relaxació gràcies, entre altres raons, a que alliberem endorfines. Que són substàncies que, a més de proporcionar-nos cert grau de benestar, ens ajudaran a relaxar-nos i a dormir millor. Al igual que generem també aquestes substàncies quan fem deport, l'orgasme també ens les genera. Entonces, això que diuen, és que no tinc temps d'anar al gimnàs, doncs pues, bueno, dedica 10 minutets a tu mateixa i les generes
i ja
igualment.
Ja està, sí.
I després la sensació de relaxació que et queda a l'acabar és molt satisfactòria.
Molt bé.
I després, un altre dels avantatges més importants, almenys per a mi, és el tema del desig sexual. Per què? Perquè practicar l'autoerotisme, ja siga a un plànol físic o a un plànol mental, no és necessàriament sempre estar tocant o arribar a la masturbació, sinó t'avellís, el fet de que pensem en sexe ja contribueix a que el nostre desig estigui més despert i estigui més actiu, el que farà que ens sigui més difícil la pèrdua d'aquest i que això estigui més present en la relació de parella. Perquè sí que és cert que no fa el sexe que una parella funcione, però en el moment en què es comença a fallar, la relació de parella se pot ressentir.
I tant.
Per tant, el tindre, diguem, el desig despert i anar pensant en sexe o recreant certes fantasies o records...
Pensar en això, no? Desitjar-ho.
Correcte. El que estigui present en el nostre pensament és important perquè el desig es mantinga.
Molt bé.
I ja per a finalitzar, jo et diria que un dels avantatges que té l'autoerotisme és que no necessites parella per a poder disfrutar-lo. Perquè com moltes vegades relacionem el sexe en una altra persona, el sexe en una mateixa és igual de fonamental, inclús tenim parella. Entonces, les conductes autoeròtiques realment formen part del desenvolupament sexual humà, per la qual cosa, encara que es pugui gaudir en parella, és una condició humana que ens fa buscar el plaer individual, que és algo que mai hem d'oblidar, ja sigui a nivell sexual o en altres aspectes.
El fet de no tindre parella no significa que no puguis tindre plaer.
Correcte. Entonces, per tant, gaudir un mateix dels avantatges que el seu cos sexuat pot oferir-li forma part de la vida mateixa. Som sers sexuats i tenim aquesta opció que podem disfrutar. Pues, per
hem de trencar barreres ja, Lara. Jo crec que és el moment de trencar barreres i de pensar que el sexe és algo el més natural del món.
Exacte, és que és natural, naturalíssim. Jo et diria que és que...
Més.
Sí, perquè qui no pense en sexe? Si tot està relacionat en sexe, és el que ja vam comentar en el programa.
Però és que si parles d'això, no sé, estigues parlant d'algo... no sé per què, d'un secret, i no és un secret.
Perquè tenim que, com ha estat tan tapat, tenim que començar a donar-li aquesta naturalitat, perquè tot té relació amb aquest. És el que comentàvem ja. En funció de si eres xic o xica, ja determinarà que t'eduquen d'una manera o que t'eduquen d'una altra. I els rols de gènere formen part també de la sexualitat, per tant, tenim que incloure tots aquests aspectes en la vida diària i realment donar-li el lloc que mereixen.
Molt bé.
Així que jo et diria, ja com a finalitzar, que l'autoerotisme és una arma molt poderosa, perquè a més de conèixer el plaer que el teu propi cos és capaç de produir-te, disposar d'aquesta informació per a que siga també la teua parella qui te puga proporcionar tot allò que tu eres capaç d'arribar a sentir, t'obrirà moltes més portes per a gaudir del sexe d'una manera molt més extraordinària i positiva que si no arribes a profunditzar en aquest autoconeixement.
Bé, doncs agafeu aquest consell i fiqueu-lo en pràctica. Lara, com sempre, recordem el correu electrònic.
lara.antiquino@gmail.com.
Qualsevol dubte, suggerència, queixa, el que vulgueu, ja sabeu que podeu transmitir-li-ho a la nostra sexòloga i psicòloga. Lara Antiquino, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Adeu.
¿Te acuerdas cuando ganamos aquella final en el 93?
¿Cómo olvidarlo?
¿Que marqué por toda la escuadra?
¿No marco, Javi?
Ojalá todo se repitiese como nos gustaría. Por eso ahora en Come y Bebe de Domino's Pizza puedes repetir toda la pizza y bebida que quieras por solo 7,25 euros. Y por solo 2 euros más, hazlo premium. Acércate a Avenida Italia 58 de Villarreal.
¡Domino's Pizza!
Madre mía, domingo son las 12 y yo sin arroz.
Porque en Supermercados Charter pensamos en ti, te lo ponemos fácil y abrimos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 y media de la noche ininterrumpidamente y los domingos y festivos de 9 a 2 de la tarde.
Supermercados Charter, calle Profesor Broguillo, Villarreal. Tu mejor opción.
Ferretería Segur Ford, tu ferretería de confianza en Villarreal. Expertos en venta y reparación de pequeños electrodomésticos y máquinas de coser, así como reparaciones del hogar en general. Además, disponen de grandes ofertas en bombillas LED y si no encuentras lo que necesitas, te lo consiguen. Ferretería Segur Ford, Avenida Francisco Tárrega 25 Bajo, Villarreal. ¿Quieres compartir un momento ameno y distendido con tus compañeros de trabajo y la mejor gastronomía? Este año confía en la experiencia de Beer Bar para tus comidas o cenas de empresa y vive una experiencia única. Beer Bar, Avenida Sedre 41 de Villarreal. Haz tu reserva en el 964 52 18 48.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada en 7 mesos i també la cita urbana musical i solidària de Vila-real estrena una nova causa solidària durant aquesta ja darrera edició de l'any 2017. Per tal de conèixer més detalls al voltant de la programació d'aquest mes i de l'actuació prevista per aquest primer cap de setmana, ens acompanya un dels organitzadors d'aquesta cita, Jordi Moliner. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també tenim a l'altra banda del fil telefònic a una de les entitats que aquest mes serà protagonista, el nostre company Abraham Guirao de Conquistando Escalones. Molt bon dia, Abraham.
Molt bon dia, Seila i Jordi.
Doncs Jordi, si et sembla, com sempre fem, ens agradaria començar parlant de com va anar la darrera edició, no? La setmana passada.
Pues la veritat que molt bé, vam estar en el carrer Perejil, en el Pa Negre, amb Patria and the Greasers, que és un dels grups que més està manejant-se per fora de la província. Bueno, han estat un temps parat perquè una lesió del guitarrista, però és un grup que abans de fer este paro s'havia manejat per Astúries, per fora de la província de Castelló. No res, rock and roll clàssic, tiren a rockabilly, molt ben tocat, molt bons músics, molt bon ambient i molt bon rotllo. La veritat és que va estar molt, molt bé.
I Creu Roja, que havia anunciat alguna cosa especial, no, per ser el dia de la violència de gènere, suposem que també va complir.
Sí, vam fer un xicote d'acte al començament del concert, en el que van, pues, això, demanar a la gent que alçara la mà. Aquí havia patit certes circumstàncies per a intentar de conscienciar que el tema de la violència de gènere és algo més que el colpejar una persona. Tot ve des del masclisme i des de certes actituds que tenim i que tots hem pogut tindre o veure.
Uh-huh. I d'una cita rellevant com era la de la setmana passada a la d'avui, que també suposem que per això s'ha pensat en aquest mes en enfocar la causa solidària a la lluita contra la sida. Avui, el dia 1 de desembre, és aquesta jornada i també, Abraham, des de Conquistando Escalones, òbviament no és l'objectiu fonamental, però està molt lligat, no?, a aquesta lluita contra la sida, la tasca, no?, i la investigació que es du a terme des de l'associació.
Sí, perquè a part de que, bueno, directament se busca una cura per a la nostra malaltia, per a la distrofia muscular de cintures tipus 1F, sí que tenim esa peculiaritat, que és que la mutació genètica que ens la causa ens fa immunes a l'VIH, i sí que part de les investigacions, i algun grup inclús concret, va directament relacionat i recaptem fons per a la relació que té la nostra malaltia en la possible cura per al SIDA. I per això avui és dia 1 de desembre, se fan actes per tot el món alrededor de la conscienciació i també de la lluita contra la malaltia, i també, pues, és comú durant tot el mes de desembre que totes les associacions desenvolupades alrededor d'aquest tema, pues, continuen fent actes, igual que estarem nosaltres, Conquistando Escalones, també en tots els concerts de la cita urbana musical i solidària de Vila-real. També estarà l'associació de CASDA, que és l'associació ciutadana contra el SIDA de Castelló, en la qual col·laborem activament i col·laboren ells i nosaltres moltíssim, i també tots estaran, a part de nosaltres, ara direm el que tindrem i tal, ells també, pues, estaran donant informació i també parlant de prevenció, inclús fent proves ràpides de saliva, que en pocs minuts la gent ho pot saber, i bueno, una miqueta de tot per a conscienciar i també donar atenció inclús a gent que tinga dubtes o a lo millor alguna por en aquest tema.
Així que suposem, Jordi, que és més doble causa solidària, però és que també ho mereix, no?, en aquest cas, el motiu pel qual es du a terme aquesta iniciativa.
Sí, estem ahí contents perquè, bueno, me consta que aquestes associacions se coneixen entre elles i que han fet coses junts, i quan Abraham ens ho va proposar, pues, la veritat que estupendo. Uh-huh. Tindrem ahí per una part d'això. N'hi ha que dir que estarem en els locals on farem els concerts, se vendrà la cervesa AC Beer, que després, si la gent no ho sap, és una cervesa que, a part d'estar estupenda, cervesa artesanal feta així en Vila-real, el que es recapta de la seva venda va destinat a la investigació per a la cura d'aquesta distròfia i també potser de la cura del SIDA.
Perquè com va, Abraham, aquesta venda vau tindre, bueno, en cas de vau tenir fa poc, no, aquest sopar, també heu estat amb aquesta fira a Castelló, però com va el tema de la cervesa? Continueu necessitant més litres encara?
Sí, la veritat que va molt bé, perquè els primers 1.000 litres ja van volar fa temps, els segons 1.000 litres estan ja tremolant, i la tercera remesa de 1.000 litres, que seran ja 3.000, sumarem, doncs en qüestió d'una setmaneta la tindrem ja per a venda, i bueno, esperem tindre de sobres per a totes les comandes que he tingut per a tema de Nadal i també per a tema d'inclús algun evento de cara a inicis d'any, i gent que ens ha demanat inclús per a bodes, comunions, eventos varios, i bueno, jo crec que de moment, encara que siga per gener i per febrer, tindrem, però d'ací poc que tindrem que fabricar, tindrem que fabricar més.
I això que vas dir, que vos havien recomanat fer una tirada inicial de 600 litres, no? Així que veiem que ho heu superat en bon de gust.
Sí, a vegades me passa de positiu, me puja la parra, però en aquesta ocasió la veritat que ha anat molt bé i això, no? Tarda la cervesa en 6 setmanes en estar per a consum 100% i menys mal que van fer 1.000 litres perquè en menys d'un mes van volar.
També ens agradaria saber una miqueta en què consistirà la participació de Conquistando Escalones en aquest mes, en aquesta cita urbana musical i solidària.
Doncs nosaltres estarem, com bé dia Jordi, els locals són cefa les actuacions, adquirirà la nostra birra, la serviran per al públic, que se la puga vendre ben fresqueta. Nosaltres ens agradaria també vendre directament a la gent que estigui allí, però aquestes lleis ambigües que a vegades s'apliquen depèn com, qui i quin dia, pues mos impideixen vendre alcohol en el carrer, encara que siga per a durs i per a regalar, i ho acatem i simplement pues, en algun lloc, com per exemple el Biratac d'ací de Vila-real, la gent també podrà adquirir el seu pack i contactar amb nosaltres, doncs també n'hi ha molts punts de venda per aprendre i disfrutar-la. Així que durant aquest mes la gent podrà gaudir-la gràcies als locals que ens adquiriran, podran també contactar amb nosaltres i parlar directament per a si volen per a regalar o volen també tenir-la per a casa i també pues, això, no? Farem informació de la nostra lluita, de l'associació i del projecte de la cervesa.
Així que durant tot el mes estareu oferint informació al carrer. A banda, també, si vols, anem recordant que el dia 28 de desembre teniu també el Disneymania, no? Per si alguna persona està interessada.
Sí, el dia 28 tenim Disneymania, les entrades la veritat que van molt bé. La gent que siga anti-internet en el Parc Wanda de Pius 12 té a la venda entrades físiques i és que no, pues, la majoria s'estan venent per servientrades.com per un espectacle això, no? Infantil i també per a tota la família que gaudesca de les cançons i pel·lícules de Disney.
I no sabem, Jordi, bueno, aquesta data és especial, no el 28, també els xiquets ja no tenen classe, però aquest mes és complex en quant a dies festius, no sabem si això perjudica o modifica les dates o a priori anireu seguint més o menys el calendari.
Nosaltres seguim, com a sempre, en cap de setmana, dissabtes, la majoria d'aquest mes seran en divendres, i bé, sí que hi ha festius per ahí pel mig, però nosaltres seguim, perquè la gent sàpiga que dissabte i divendres és el dia dels concerts, de les cites musicals i solidàries. Uh-huh.
Què tindrem aquest mes en quant a grups musicals?
Pues començarem avui amb Rumbologia, que és un grup que no hi hem tingut encara i és estrany perquè és dels grups que més es manegen per la província de Castelló. Vamos, és un grup que, un trio, que a base de fer rumbetes i música d'aquest estil, pues monta molta festa, són prou coneguts per la festa que munten, són gent molt maja i que es crea molt bon rotllo en els seus concerts. Això avui per a començar. La setmana pròxima estarem en la cafeteria Mila i Panadería l'Antic. S'havia anunciat que anirien a vindre Sentío, però per un problema d'agenda no ha pogut ser i tenim també una altra actuació que ens fa molta il·lusió, que és El Indio, en format acústic. El Indio és Agustín Ais, que fa un tribut a Antonio Flores. És una passada perquè, a part de que ell físicament s'assembla a Antonio Flores, sí. La veu la clava i la gent tindrà la sensació d'estar veient ahí un show acústic de Antonio Flores. Uh-huh. Us recomano que està molt bé. Antonio Flores, que té uns temes que la gent, jo per exemple, que no estic molt ficat en Antonio Flores, te fiques a escoltar temes d'ell i jo, és un tio
que feia
molt, molt bones cançons. Seguirem el divendres 15 en el carrer Colom, en Alex Yece, amb Joimo. Van estar l'any passat. És una formació molt simple de saxo i veu. Uh-huh. Porten unes bases, però aconsegueixen fer una festa brutal. La gent se fica a ballar, té molta potència la veu de Joy, uh-huh, una dels tres companys, Tuchuna Moncho, i bueno, segur que tot el món quedarà molt content. El dissabte 23 ens fiquem nadalencs. I bueno, anem al Gades, a la plaça Major, darrere de l'Ajuntament, amb el grup Rociero de l'Associació Andalusa de Vila-real, que faran un poc ahí de temes populars nadalencs andalusos.
Uh-huh, Nadales típiques d'Andalusia, no?
Sí, ahí en formació, pues això de típic coro rociero. Uh-huh. I repetim, una que no solem repetir, grups d'entre més i més, però el mes passat, al principi, vam tindre a Jueria, el projecte de Rubén El Pono, amb el seu projecte Folkmenc. Què és Folkmenc?
Pues
agafa cançons típiques del folclore valencià i es passa, li fica una pàtina de flamenco. Uh-huh. I toca la guitarra molt bé, per cert, en estil flamenco, i adapta aquests temes. Com va ser una actuació reduïda en el Biratac, per poqueta gent, i mos va saber mal que poca gent pugui disfrutar d'això, pues ho repetim. En la plaça Sant Pasqual, en Los Lunares, el dia 29, i esperem que vinga molta més gent i pugui disfrutar molta més gent de lo que ho va fer en la primera actuació.
Prou toc, aixina flamenco d'arrel andalusa, no?
Sí,
per acomiadar l'any.
Mos aixi d'aixina ese rotllo, a la mirat uns altres mesos mos aixirà més rockero i altres mesos mos aixirà més, no sé, més, depèn del mes, però sí, és cert d'aquest mes, pese a que sempre intentem ficar que siga prou variat. Per lo que ens ha anat demanant la gent així d'aquest estil.
I també destacar que totes les actuacions, l'única que s'han dissabt és la del dia 23, seran a les 7 i mitja.
Sí, sempre a les 7 i mitja. Ja fem un horari fixe, salvo que algú ens demana un vermut, però que no sol ser habitual. 7 i mitja, la gent ja sap que tenim ahir a les 7 i mitja, fiquem musiqueta per ambientar, i no solen ser exactament puntuals, però uns minuts després dels 10 i mitja sempre solem arrencar.
Doncs ho anirem repassant setmana a setmana, però Abraham, si et sembla, ja que t'hem deixat una miqueta abandonat, ens agradaria que convidares, no?, i encoratjares a la gent a que s'apropi durant aquestes setmanes, puga conèixer la vostra causa i també gaudir de la cervesa artesana que heu preparat.
Sí, jo crec que per a finalitzar dir això, no?, que jo crec que és una ruta a la cita musical i solidària que està ja establerta al poble, que molta gent la segueix i tot el món la coneix, que s'apropen per a disfrutar de bona música, de la cervesa artesana, i també ressaltar el que dic, no?, que també hi haurà taula informativa de casa on la gent podrà adquirir, pues, diferents tipus de prevenció, de condons i demés, inclús antialèrgics per a la gent que siga al·lèrgica al làtex o demés, també masculins, femenins, i fer inclús, pues, contacte amb ells si tenen algun tipus de dubte o por, fer una prova en saliva allí en pocs minuts, o tant com per a l'UVIH com per a l'hepatitis, i inclús també demanar cita per a anàlisi de sang presencial en la seva sede, perquè es diuen que pitjor que tindre el virus és tindre'l i no saber-lo.
Doncs Abraham, com sempre, moltes gràcies. Continuarem parlant d'aquestes iniciatives que porteu a terme des de Conquistando Escalones, i Jordi també, com divendres vinent és festa, suposo que ens escoltem dijous.
Val, dijous estarem per així. Moltes gràcies a vosaltres.
Vamos bajando por allá, unido a nuestro destino.
¿Te imaginas un lugar de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento? Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Y ahora también los domingos de 10 de la mañana a 2 del mediodía, cada día con prendas diferentes. Si eres amante de la moda, tu lugar es F&S Factory, tu centro de compras en carretera nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
No hagas caso a tus amigos, solo son testigos.
Un minut passa de les 2 de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb els nostres companys Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem dilluns a partir de les 12 i 5. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Soldado, si está enamorado, en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme. Más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que cuidarme.
Yeah. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real, doña Delfina.